Radio Astel. T'has perdut alguns dels programes de Radio Astel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i ves a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries. Radio Astel. Escoltant, sentiràs. Camins.
Passeig al matí, un bon dinar, el Barça contra l'Elx, al que a l'estadi, justament, la missa de Fermín i ara camins cap de setmana, perquè les vostres tardes de dissabte acabin, pot ser, no de la millor manera possible, però sí de la manera més original. Bona vesprada, com esteu? Bona vesprada. Aquest dissabte, 17 de setembre del 2022, comença ara i aquí el Camins cap de setmana. La Macedònia de la ràdio es vesteix d'un contingut exclusiu i de seguida saludem de nou Fermín Delgado, molt ben acompanyat en aquest cas, perquè durant els propers minuts, ara mateix, coneixerem, a banda del que es cou en la via de la Basílica de la Mercè, la tasca de la Fundació Obra Mercedària, una tasca impressionant i molt necessària. Res, serà tot seguit, no heu d'esperar gairebé res. A més, una mica més tard rebrem els amics de Catalunya Cristiana que ens presentaran allò més destacat dels seus continguts, una ullada a tot allò que presenta el seu setmanari, sempre molt interessant. Des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna tutti frutti, la raga fent ioga, la caravana del Trias aparcada, el pol a la muntanya i la banda de camins us fem ràdio. Que comiencen los juegos.
Camins.
Enganxats a la missa de la Basílica, us oferim aquest Camins cap de setmana i ja ho sabeu, sempre amb la visita de Mònica Padrol, que avui no ens acompanya, tenim substituts de qualitat, i o el padre Fermín Delgado amb el seu dial Mercè i totes les novetats de la vida de la Basílica. Avui anem una mica més enllà i el Fermín ens ha portat convidants d'alçada. Podem saludar, bueno, primer que res al padre Fermín Delgado, que el tenim aquí. Padre, bona vesprada.
Hola, bon vesprada a tothom.
Benvingut al Camins cap de setmana. Podem saludar també al padre José Juan Gal, que és provincial mercedari de la província d'Aragó. José Juan, bona vesprada. Encantats. Apropa't una mica al micro. Ara s'ha entrat en tota la força. I també tenim una històrica d'aquesta casa. És un plaer tenir-la en aquest estudi, la Núria Ortín. Núria, bona vesprada.
Què tal?
Està tirant petons com si fos... Va tirant petons com si fos la reina de les festes. Una cosa...
Veig a
tots, veig a uns i als altres i dic, m'emociono.
Clar, hi ha emoció. La Núria Ortín ha estat en aquesta casa fent moltes tasques, amb molt de cor, molts anys, però ara mateix és directora de la Fundació Obra Mercedària. Per tant, pesos pesats de l'univers mercedari avui al Camins cap de setmana. Benvinguts a tots tres. Avui volem parlar una mica del que es fa a l'obra mercedària. De seguida entrarem en aquesta feina tan potent, aquesta tasca, aquesta vocació tan necessària també. Però abans, Fermín, volem saber, tenim les festes de la Mercè a tocar amb la novena de la Verge i la seva processó.
Exactamente. La tenemos el próximo domingo, día 18, a las 6 de la tarde. Pues saldremos a comenzar la procesión hacia las 6:20 para estar a las 7 en la catedral. A las 7:15 es la Santa Misa presidida por el obispo auxiliar Monseñor Sergi Gordo.
Estem parlant que és demà, demà diumenge.
Sí, diumenge, demà
diumenge. Dia 18. Perfecte. Doncs això ja ho tenim anotat, la gent que ho tingui ben clar. I per altra banda, tenim el carrusel d'eucaristies, de misses, del dia 24, perquè això és una bogeria.
Bueno,
és... Pràcticament, si caus a l'entrada i caus dins de la basílica, comença una missa, pràcticament.
Pues mira, des de les 8:30 de la mañana hasta las 8:30 de la tarde.
Sense parar.
Bueno, es para un poquitín al mediodía porque la gente tiene que comer también.
Sí, tens raó. No solo de
en la página web de la Basílica, basilicadelamerce.es y .cat, tienen todos los horarios en una pestaña que pone Mercè 2022.
Allà estarà en Mercè, Radio Estel, fent la retransmissió de l'Eucaristia solemne. A quina hora comença la més solemne?
A les 10:30.
Dos quarts d'onze.
Sí.
Doncs allà... A mi invitació
perquè... l'aforament és limitat i per raons de seguretat cabemos los que cabemos, no hay más.
Clar,
y este
no
año pues vienen más autoridades que otros años, personas del mundo de la cultura, invitaciones del obispado, también de benefactores de la basílica, y bueno, siempre hay un una posibilidad en los últimos días, si sobran invitaciones y eso, pues sí, pues se las repartimos a las personas que la soliciten.
Y si no, en directo per Radio Estel podeu seguir cómo evoluciona la misa y podeu...
Eso es como estar ya dentro de la iglesia.
Pues sí, ya tractem que sigui
així. Comentario de Rafa Sanaguja.
Evidentment. Que, per cert, darrerament m'esmentes molt a la misa, lo cual, bé, no em desagrada.
Evidentment, eso va a favor de tu prestigio
professional. Perquè queda bé, perquè jo et vaig tocar el crustó de notes de passar del temps, que bàsicament és el que et dicte, i tu m'ho recordes en directe. Tranquil, que ho tinc present. Vale.
Hombre, más me vale no pasarme.
Ara sí, Núria, José Juan, volem saber una mica més sobre el que porteu entre mans. La veritat és que no és cap secret. Fundació Obra Mercedària, fundació que treballa per ajudar els presos que es troben en situació de pobresa i exclusió social. Això es diu així amb una frase, Núria, José Juan, però darrere hi ha un univers d'esforç, de lliurament per arribar fins a aquestes persones tan vulnerables, oi?
Això és complicadíssim. Ho has dit així amb una frase, però sí. T'haig de dir que és un... Mira, l'altre dia, precisament, un dels nois que tenim en una de les llars d'acollida, sí. Perquè quan surten de la presó acollim a la gent que no té res. Res vol dir ni economia, ni un pis, ni una casa, ni un entorn familiar, se senten exclosos. I em deien, somos el último eslabón. I m'ho ha dit un noi, somos el último eslabón.
Mira.
Estamos súper rechazados, i m'ho deia en castellà, però por la sociedad, a nadie le importamos.
T'estic ensenyant el meu guió, sí. Perquè hi llegiré literalment ni trampa ni cartó. Eh? Sí. La següent pregunta, presos que estan en situació de pobresa i exclusió social. I la pregunta era, són els últims d'aquesta societat?
No, se senten. I t'ho diuen.
I m'ho has contestat tu abans que jo t'ho digui.
Has vist?
Perquè el concepte és molt fort, és molt potent. És molt...
Bueno, sentir-se que no ets res o que no aportes res i que ets invisible per la societat, com a ser humà, hauríem de fer una lectura molt, molt profunda que la societat no, ni ho fa, ni està preparada, ni respon. Són gent que se senten molt feble, amb moltes càrregues a nivell de vivència, que venen d'entorns familiars i socials amb moltes carències... I són gent que no ho han tingut fàcil a la vida, que se senten molt jutjats, molt estigmatitzats, que ells mateixos se sentin somos los últimos, nadie nos quiere, o sea, l'único piso de tot l'estat espanyol al final és el vostre i estem fent una, jo diria, una bandera d'apostar per aquestes persones que els diem nosaltres creiem en tu, o sigui, el fet de dir sou persones i sou importants i mereixeu una segona oportunitat, perquè tothom s'equivoca al final de la vida, però ja heu estat jutjant, ja heu sortit, però la societat no us mira, és tan heavy que jo crec que ningú s'ha parat a pensar realment en quin col·lectiu estem treballant, no? Clar, que ells mateixos se sentin així, dius, humanament o socialment ho estem fent molt malament, no? Aquesta falta d'empatia, del mirar l'altre, de jo tinc tot, però el del costat no, i anem a ajudar-lo, i al final és una feina molt, molt, molt dura en quant a que no sempre pots arribar a tothom i que no sempre tenim les eines necessàries per arribar a tothom, no? Però aquesta mirada de tothom, jo crec que ells mateixos la troben a faltar, no? És molt dur.
Faig les preguntes, podeu respondre qualsevol dels dos, també Padre Fermín, si pots afegir coses, doncs endavant. Però què és prioritari per als presos? Quines necessitats tenen? Ja sé que és infinit infinita la resposta, perquè segurament necessiten de tot, i sobretot també segurament molt important aquesta mirada d'amor, no? Sentir que algú es fixa en ells. Però on comenceu quan un pres arriba a les vostres mans? José Juan, Núria.
Mira,
bueno, el primer contacte a nosaltres normalment és amb les capellans de les presons. Uh-huh. Les presons siguin brillants.
Que ja us fan, ja us fan un 5 cèntims, no?
Sí. Normalment molt d'ells són mercedaris, no? Uh-huh. Aleshores, ja des d'ahir ja comença una mica l'itinerari, no? Per sortir s'ha de posar en contacte amb els educadors, amb la treballadora social, i ells entren en contacte una miqueta amb la nostra fundació, no? Ahí comença un poquet el que és la nostra tasca, no? Dins de les presons, que dins de les presons i també hi ha de tot, no? Perquè el capellà és veritat que fa un treball pastoral, però és veritat que és una pastoral molt àmplia, molt àmplia. La pastoral és de fer la missa, que s'ha de fer la missa, fer catequesi, que s'ha de fer la catequesi, però també s'ha de portar roba, s'ha de portar gallumbos, perquè no tenen gallumbos, és veritat, s'ha de trucar a la família, s'ha de trucar al jutge o a l'advocat, perquè parli amb ell. O sigui, que és veritat que és una tasca que necessiten molta gent, tot.
No, jo, a part d'això, crec que tenen una part de necessitat de, et diria, emocional. El fet de que una persona se senti persona, amb mayúscules, que se senten dignes, que algú els miri la cara i els pregunti com estàs, que els pugui acaronar, no? o que pugui preguntar què necessites, uh-huh, sentar-te. Això jo crec que és una necessitat vital que nosaltres sí que tenem, que ells troben molt a faltar, perquè són gent, bueno, al final a les presons, no? Tu ets un número, i a més ets un número, i ets un més, no?
És com si no tinguessis ànima, sí, pràcticament.
Sí, ets sí, molt invisible. Sí, sí, són persones que nosaltres els diem invisibles perquè ningú mira. I a més és un sector o un perfil de gent que a tothom li molesta, no? És com la gent del carrer, no? O sigui, a ningú li agrada tenir a sota casa seva una persona dormint al carrer, perquè són gent que molesta, no? Uh-huh. Llavors, si només ells sentir-se que algú els està acompanyant, que nosaltres al final el que fem és acompanyar-los, perquè si no és molt difícil que se'n surtin sense un acompanyament, perquè tornaran a delinquir, perquè hi ha una necessitat real. Llavors, el fet que ells se sentin persones, en majúscules, jo crec que això és el primer pas.
Doncs és molt interessant i, evidentment, t'ho preguntava jo al principi perquè és una resposta supercomplementària. La part que ens ha explicat José Juan d'acompanyament també pastoral, també sacramental, però també material, social. Material, social, material, sí. I aquesta mirada, aquesta tendresa que segur que teniu amb ells i que com a mínim posa com una semilla, no? Una semilla allà, perquè vaig sentir una mica millor. És clar, la vostra tasca de les presons, la vostra tasca de reinserció, o sigui, a les presons, la reinserció quan ja surten de la presó, però m'ha cridat l'atenció la tasca de prevenció. La tasca de prevenció, de quina manera es pot prevenir la delinqüència i la presó?
Mira, nosaltres treballem amb el que es diu és un treball integral, que diem, perquè, perquè bueno, ja fa molt temps, no? Amb un mercedari que... Sí, en la voz, que va dir... nosaltres posem al centre el delicte, no? La presó. Però és importantíssim la tasca que hi ha de prevenció, o sigui, què has de fer tu per no caure en el delicte. Per tant, és el que li diem l'abans. Això ho fem a través de l'educació, o sigui, tu has de donar uns valors, has d'educar, és una mica la catequesi, campaments, l'escola, o sigui, estem en comunitats del Tercer Món, que al final és donar un mínim de tu, o sigui, anem a formar perquè tu no caiguis en el delicte, no? Uh-huh. Desgraciadament, si tu caus en el delicte, després també treballem amb el que diem el després, no? El després, que és què passa quan tu surts, no?
Aquesta tornada
a la societat, tornar-te a sentir que formes part d'alguna cosa, no? Que tothom tenim el sentiment de pertenença. Si tu no tens pertenença amb res, doncs, no? Jo soc del Barça i pertenec, no? I tens uns colors, uns valors, no? El Padre Fermín és de Madrid, que
és de l'Espanyol, no? Que és pitjor.
No, jo diria que és de Madrid, és igual, no entrarem en aquest tema, però tothom té aquest sentiment de, no, i que surts i que et sents uns colors i que sents, no, el teu equip i tu formes part d'un. Si tu no formes part d'una societat i estàs exclòs, és molt complicat la reinserció aquesta del després, no? Llavors hem de treballar en totes les fases per tu sentir-te plenament persona.
Quins projectes teniu entre mans? És a dir, com funciona? Ja imagino que teniu aquest pis d'acollida.
Tenim diversos, sí.
Teniu diversos, aquest acompanyament integral, però no sé si teniu altres iniciatives que voleu presentar en aquest moment. O no, és aquesta tasca.
Què passa? Que aquell treball és... Perdó. Que aquell treball és important i és molt complex, com va dir abans la Núria, no?
Sí.
I aleshores consta... És suficient, solament con la reinserció, con tot el que conlleva, que és donar una altra oportunitat perquè la gent surta cap al davant. Sí, jo crec que encara... No sé què hem de fer, però sí que tenim alguna assignatura pendent.
Bueno, és, jo crec que hi ha...
Sí, moltes. No, dic nosaltres com fundació.
Com a obra
mercedària. Sí, ja sembla que de cara a l'Església, no la de l'Estat o la Generalitat, no, de cara a l'Església també, les nostres parròquies sí que haurien de ser centres més oberts, però solament que socialment, perquè és veritat que quan hi ha una parròquia que hi ha molt de joves o molt de nens, normalment és el sentiment que va dir de club, de tribu, que és un sentiment, una agrupació humana que da, da como, como, como bueno, arrels, és, no? És la a la gent, no?
És la pertinença d'un poble.
És la pertinença, exactament. Sí. Si no hi ha aquesta pertinença, la gent està molt despistada, no?
Evidentment.
Molt despistada.
Evidentment. Quina ajuda necessiteu? Voluntaris, entitats que us facin, us donin suport econòmic?
Mira,
de tot, imagino.
Nosaltres, com a fundació, jo dic ara com a directora, ens sentim molt sols.
És dur, que diguis això, Núria.
No, t'ho dic tal qual i sense filtre, jo dic davant de qui faci falta.
Em sembla molt bé, però és dur.
Perquè saps què passa? Que és veritat, hi ha moltes necessitats al món. I tothom al final ajuda els nens, a la gent gran, les discapacitats, però la gent de la presó, ojo, o sigui, tu quan dius presó la gent s'allunya automàticament,
sí, sí.
Perquè hi ha molt estigma, no?, de, que al final si estan és per alguna cosa, la presó, no?, o que es morin perquè han fet mal. Llavors, si tu comences a escarbar una miqueta o comences a entrar en històries, et donaràs compte que tota la majoria de gent que està a la presó venen de mons de la pobresa. I venen d'un món molt, molt desestructurat a nivell familiar i a nivell social, no? Són gent que han tingut molt un mínim, i llavors ha sigut molta subsistència. Llavors, al final estan allà perquè no hi ha un altre remei, no? Llavors, aquest perfil, ells mateixos, no? Deia abans, són els últims. Llavors, què necessitem? Necessitem tot, perquè al final és un... Bueno, és un col·lectiu que costa molt, i ho entenc, de recolzar, no? Llavors, què necessitem? Que ens ajudi tothom. És veritat, no puc ser més clara.
Per tant, jo vull fer, en nom també d'aquest programa de Radio Estel, una crida, ajudar a aquesta Fundació Obra Mercedària, que es fixa en les persones que ells mateixes senten, els presos que surten de la presó, que no tenen res, que senten com transmeten a Núria i a José Juan i a Fermín segurament també, que senten els últims, els abandonats, i al final, no és per res, però Jesucrist va ser l'últim i va ser l'abandonat. Per tant, si estàs posant els ulls d'amor cap a aquestes persones, segurament estàs amant a Jesucrist també, perquè viuen amb elles. Sí que vull fer una reflexió i una darrera pregunta per acabar, i és que em crida l'atenció aquesta soledat que teniu, em crida l'atenció, i és veritat, xarxes socials, televisió, quan escoltes a les persones, hi ha un sentiment de justícia. Quan algú s'ha equivocat, doncs que pagui. Vale, que pagui. I per això em fascina tant el missatge cristià, perquè el missatge cristià, evidentment, la llei s'ha de complir, hi ha uns tal, però el perdó, la mirada d'amor, això és exclusivament cristià. I per tant, cal posar-lo en valor. Ràpidament, per acabar, fa uns mesos Núria i José Juan us vau reunir amb la consellera Lourdes Ciuró i amb altres membres del govern, també amb el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Sergi Blázquez, per presentar la vostra causa i la vostra tasca. Les institucions us donen el suport que necessiteu?
Mira, les institucions ens diuen menys mal, perquè és literal, menys mal
que esteu.
Que esteu. Sou el tresor, el tercer sector, sou el tresor. Tant de bo tinguéssim més recursos per ajudar-vos, però ja es queda, no? Jo tinc molt bona relació, si una cosa no
segur,
treu l'altra.
Segur,
però una cosa no treu l'altra. Llavors, una cosa és el... Jo sempre dic que les paraules se les emporten al vent i al final el que queda són les accions i són els fets. Llavors, jo fins que no veig fets... Molt bé, però què hi ha de lo mío? Que clar, no és de lo mío, que és de lo clar, suyo, perquè, no? Una mica és la mirada pels altres.
Cal valorar, no? Com a mínim us valoren, però clar...
Sí, valorar molt. Sí. I menys mal que esteu vosaltres, dic ja, però, sí, sí. Però nosaltres sols, jo és el que sempre els dic, sols no podem, no? Perquè els mercedaris ja fan prou, perquè a més no? La fundació sigui un problema, que al final són les persones, no? Llavors el que hem de fer és treballar per les persones i intentar incloure-les en aquesta societat que diem, no?
José Juan, una frase, remata amb això.
És que és una tasca molt gran. I la Mercè, és veritat que portem 800 anys treballant, no? Però és una tasca molt gran. Per a nosaltres necessitem la vostra ajuda. La gent que ens està escoltant ara, necessitem que ens ajudeu. A nivell econòmic i a nivell també de personal,
Evidentment, perquè també l'ajuda personal, ens ho deia la Núria, l'acompanyament personal, l'amor que s'expressa amb el gest, amb la mirada, doncs això també compta i és una vocació. I la darrera paraula li la reservo per al capo de la Mercè.
Que no l'hem deixat parlar, pobra, però bueno,
ja parla molt.
La gente hoy a lo mejor piensa, bueno, ¿y qué pinta la obra mercedaria en un programa dedicado a la Basílica? ¿Por qué hoy han hablado? Pues porque la Basílica está muy relacionada con Obra Mercedaria.
Vamos de la mano.
Y entonces colaboramos con Obra Mercedaria, sí. damos lo que podemos, incluso pues para Navidades hay previsto organizar un concierto para recaudar unos fondos también. Uh-huh. Y la gente cuando viene el Día de la Merced y deja su donativo, su limosna, pues, sí, pues también sirve para que nosotros colaboremos con Obra Mercedaria y con todo este trabajo, ¿no? Hacia los más pobres y hacia la gente que está en la cárcel y familias de esta gente que está en la cárcel, que está fuera, pero que también necesita ayuda. Nosotros hemos invertido bastante dinero este mes en ayuda de becas escolares para comprar lapiceros, estuches, material, folios, cuadernos, uh-huh. Y bueno.
Padre Fermín Delgado, Dixit y Roma, ¿cómo es eso? Roma locuta, causa finita. Entonces está,
sabes,
finiquitat. José Juan Galve, provincial mercedari de la provincia d'Aragó, moltes gràcies. Gran amiga d'aquesta casa, un plaer tenir-te en aquest estudi, coincidir amb tu. Núria Ortín, directora de la Fundació Obra Mercedària, i Padre Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mercè, que es prepara intensament per al seu dia gran el dia 24 d'aquí 7 dies.
Os esperamos.
Gràcies a tots tres.
A tu, moltes gràcies.
Vinga, nosaltres seguim endavant.
Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Això és Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada. Molt contents de rebre ara mateix al Camins en representació del Setmanari Catalunya Cristiana en aquesta tarda. Joan Andreu Parra, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Encantat de retrobar-nos aquí al Camins.
Jo també, d'estar aquí de nou i sentir aquesta música
aquesta
amb aquests metalls tan potents.
Sí. Anuncia el Passem Revista. Ja sabeu que aquesta nova temporada repassarem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari. I Joan Andreu, què ens destacaries així per començar? Va.
Doncs mira, aquest és el número que correspon al diumenge 18 de setembre.
Demà mateix.
I el tema principal li hem posat de títol Església Martirial al Salvador.
Ui, això s'ha desenvolupat. A veure, sí. De què va?
Bueno, per una banda, posem el focus en la situació d'aquest país, que no sé si ho sabies, però és el més petit del continent americà.
No ho tenia al cap, fixa't.
I ara mateix, pues, bueno, ja porten així un temps, però hi ha una crisi política, econòmica, institucional bastant important.
Vaja.
Allà s'han anat encadenant governs de signe conservador, però ara l'últim experiment és d'un populista que fa 3 anys que està al capdavant, que es diu Nayib Bukele.
Uh-huh. Aquest és el nou president i aquest trenca una mica amb els anteriors. En principi.
Sí, diguem que ell és una persona que va fer moltes promeses, no? Com sabem que fan els populismes.
Els populistes tenen aquestes coses, sí.
Això mateix, però diguem que ha aterrat i portat al dia a dia, doncs la veritat que està portant alguns desencaixos en el país.
Bueno, és que aquest trípode, no? Crisi política, econòmica i institucional, doncs és per tremolar una mica.
Sí,
I com ho enfoqueu? A veure.
Doncs mira, hem pogut parlar amb una institució molt prestigiosa al Salvador, que és la UCA, la Universitat Centroamericana, i allà doncs, bueno, és una veu molt lliure en el país i també que diguem que els salvadorencs sempre esperen una veu d'aquesta universitat. No?
Molt bé.
Llavors, ells són crítics amb aquest govern, per un costat per la part econòmica, perquè bueno, una de les ocurrències que va tenir el president va ser oficialitzar, allà no tenen moneda pròpia, treballen amb el dòlar, però va oficialitzar una criptomoneda, que
gran
és
idea.
El Bitcoin.
Sona molt bé aquesta idea. Sí.
Doncs bé, aquesta és una moneda que, de fet, la ciutadania no va fer servir i, com pots imaginar,
lògicament,
com que és una moneda que, diguem que cotitza en mercats especulatius, doncs el que ha fet ha estat posar l'economia del país també en una muntanya russa, no? És a dir que...
És lògic.
Que, bueno, tot el que és el deute extern, els interessos s'estan disparant, i això el que està fent és que la gent del país encara estigui més empobrida. Ja, de fet, pràcticament el 90% de la gent viu en una pobresa total.
En la pobresa.
Total.
90%, eh? És una barbaritat, Joan Andreu.
Sí.
Més coses.
Una altra batalla que té aquest govern és la de la lluita. De fet, és una guerra oberta contra les bandes o el que allà són anomenades les mares. Val? Són bandes juvenils
sí.
que, de fet, van iniciar-se a El Salvador, però s'han estès per altres països de Centroamèrica i de Sud-amèrica.
Però Salvador és l'origen, eh? El sí. Salvador. Sí.
I, bueno, El Salvador, malauradament, es caracteritza, tot i ser un país molt petit, per tenir una de les taxes d'homicidis i de violència més altes del món, no? I per això, bueno, aquest governant doncs ha decidit atacar això de ple. Però ho fa amb uns mètodes una mica salvatges.
Crec que tenim algun testimoni, no?, que ens parla justament d'aquesta darrera circumstància que ens explicaves.
Sí. Uh-huh. Es tracta de la Evelyn Romero, que sí. de fet li van preguntar, va passar pel nostre
pel
espai.
Camins, sí, l'any passat que fèiem el llevat dins la pasta, recordem aquest any inserit dins del Sense Distància amb Ignasi Miranda, però vam tenir el plaer de tenir-vos al Camins, i sí que és cert que ja vam tenir aquest testimoni, no?, d'Evelyn Romero, que sí. és activista salvadorenca.
Evelyn aquí ens explica que el tema de la violència al Salvador no ve d'ara, sinó uh-huh. que es remunta a dècades i podríem dir segles enrere.
Doncs l'escoltem.
Una història de oligarquies que se han enquistado históricamente en nuestro país y que durante toda nuestra historia siempre hemos venido con gobiernos dictatoriales, autoritarios y militaristas desde la época de el general Maximiliano Hernández Martínez, que fue presidente en los años 30 al 44. Venimos con esa historia donde el pueblo salvadoreño no se ha quedado sumido en la opresión, sino que siempre han habido levantamientos por su liberación, por exigir justicia, por exigir una vida digna a la cual tenemos derechos todos y todas los humanos de este mundo.
En aquesta lluita contra les mares i pandilles, el 27 de març justament es va decretar l'estat d'excepció desfermant una onada de detencions, Joan Andreu.
Doncs sí, Rafa, diguem que en tot el temps que porta en vigor aquest estat d'excepció se n'han fet 50.000 detencions per part de la policia i l'exèrcit. I es tracta, doncs, de persones...
50.000 detencions en un país tan petit és sí. una barbaritat, eh?
Sí,
estic
diguem
segur.
Que imagina't com poden estar les presons.
Bueno, estaran desbordades.
Això mateix.
Sí, sí.
Doncs diguem que aquestes persones, només que portin o siguin joves i tinguin un tatuatge, ets un presumpte delinqüent i diguem que se t'aplica un codi penal que s'ha reformat uh-huh. i que, bueno, diguem que sense demostrar-ho, doncs et pot tenir a la presó sense un judici just al darrere, és a dir que, bueno...
Són aquestes històries, Joan Andreu, hem parlat moltes vegades al Llevat dins la pasta, històries que semblen d'altre món, eh?
Sí.
Quan ho escoltes, diu com és possible que avui en dia
certament.
Succeeixen aquestes coses. Uh-huh. Pel que fa a la violència, també Evelyn Romero, que és fundadora, recordem, de la Red Ciudadana de Mujeres de Mozarán, fa esment en un altre document que tenim i el podem escoltar a un especial factor. La podem escoltar a Evelyn.
Bueno, desde una visión del sistema patriarcal, nosotros sentimos que históricamente en mi país somos el 53% de mujeres de la población femenina en mi país y en mi departamento de Morazán, que es donde concretamente trabaja la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, y es precisamente para exigir la negación de tantos derechos, de derechos elementales para vivir, como es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud inclusive, pero sobre todo también hay un azote muy fuerte en contra de las mujeres, como es la violencia de género, la violencia machista, que eso se da a nivel mundial, pero principalmente también nuestras tierras, en nuestra zona de Morazán, son estadísticas muy grandes que tenemos en El Salvador de 300 feminicidios al año. Es una situación que nos habla mucho de esta violación a los derechos, de manera especial el derecho a una vida libre de violencia.
Panorama desolador, el que tracteu al setmanari, recordem, Catalunya Cristiana, aquesta mateixa setmana, amb aquest reportatge i que també podem, que ens ve il·lustrat per aquest testimoni, no?, d'Evelyn Romero. Cal recordar, Joan Andreu, que El Salvador, tot i ser un país molt petit, com ens deies, ha tingut molts màrtirs de la talla de Sant Òscar Romero, justament.
Efectivament, efectivament. De fet, una de les persones en què hem pogut parlar del reportatge és un... Em sembla que és el secretari dels comitès Òscar Romero, el Jordi Soriano, sí. que va poder anar a la beatificació d'un del primer màrtir que hi va haver a El Salvador. De fet, va precedir a Òscar Romero. Romero, sí, que és Rutilio Grande.
Rutilio Grande, sí, sí, ara que ho dius, lligo els dos noms, evidentment. De fet, aquí ho relata també Evelyn Romero, ens parla d'aquesta situació d'aquestes persones que donen la vida per aquest país, per tractar de millorar la situació, arriscant doncs, la seva integritat i perdent la vida, realment.
I donen la vida.
La volem escoltar.
Realmente con las la historia que tuvimos de aplastamiento, de callar a sangre y metralla estas aspiraciones de justicia, ha sido muy alto en El Salvador, cerca de más de 80,000 asesinados por querer la libertad, por querer la justicia, y entre ellos, como muy bien lo decíamos al inicio, personajes tan impactantes a nivel mundial y que denunciaron con toda su fuerza la defensa de los pobres en mi país, como el caso de nuestro San Romero de América y de una veintena de sacerdotes. Somos un pueblo martirial desde esa visión también de la fe, y bueno, las respuestas han sido siempre de injusticia, porque no ha habido justicia para las víctimas. Sigue abiertas estas, como bien lo dijera Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina son las venas abiertas de mi pueblo, El Salvador.
Uh-huh. M'agrada molt com se refereix a San Oscar Romero, com San Romero d'Amèrica. Sí. Això dona una sensació de que se l'estimen, de que és el fan seu, que és molt important, aquesta naturalitat i aquest carinyo, no?, que demostren.
De fet, el poble salvadorenc, sí, diguem que adora Sant Òscar Romero des de molt abans de que fos canonitzat per l'Església.
Sí, sí, sí. Ja contemplaven tota aquesta tasca impressionant que ell feia amb ells. Més coses.
Doncs aquest mes de gener passat, sí, es va beatificar Rutilio Grande.
Ara l'esmentàvem, sí.
Que és aquest sacerdot, va ser el primer sacerdot jesuïta del Salvador que va ser martiritzat l'any 77 a mans de la Guàrdia Nacional. I, de fet, també l'acompanyaven dos camperols, que eren Manuel Solórzano i Nelson Lemus, que també han estat beatificats, i un frare, Cosme Espesotó.
I, a més, heu parlat també amb el setmanari, podeu trobar aquest reportatge, recordem, en aquest número de Catalunya Cristiana, que surt demà, 18 de setembre. Heu parlat, Joan Andreu, amb Jordi Soriano, tu l'esmentaves abans, dels comitès Oscar Romero.
Sí, ell aprofundia una mica més en aquesta figura de Rutilio Grande, que era un gran amic d'Òscar Romero, i de fet, quan ell va ser assassinat, Rutilio Grande, doncs Òscar Romero va ser fortament xocat, no?
Sí.
I de fet, sembla que aquest va ser un dels factors que va canviar, va fer com una conversió, perquè era vist com una persona conservadora, molt de l'establishment. De fet, se'l va posar com a arquebisbe del Salvador perquè tenia aquest perfil i va canviar completament a partir de la mort del seu amic.
Podem escoltar també Jordi Soriano. Aquestes són les seves paraules parlant de tota aquesta circumstància.
Era un jesuïta, no? Va ser el primer jesuïta que va haver-hi al Salvador, no?
Sí.
I era una persona que es preocupava per la gent pobra, per la gent de les seves parròquies, no? I era, bueno, i lluitava pels drets humans, no? I deia que si jo estic amb aquesta gent, doncs estic a lluitar per la justícia, pels seus drets.
Relacionat també amb aquesta qüestió, heu entrevistat en profunditat el padre Andreu Oliva, que és rector de la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas, la UCA, que tu deies abans, que és justament del Salvador.
Això mateix. Bé, és una entrevista que el pare Andreu, que és un barceloní que es va formar aquí amb els jesuïtes de Catalunya,
sí,
doncs s'obre molt en aquesta entrevista. Ens explica també com es va sentir quan hi va haver els assassinats de la UCA, de Iacuria i els altres sacerdots i les dues assistents.
Sí.
I la veritat que ell és molt valent, no?, en les declaracions que fa. Diu que és necessària la construcció d'una societat que respongui als valors del regne i sosté que les condicions que van portar que sorgís la teologia de l'alliberament, doncs que continuen existint, que el seu país continua havent-hi pobresa, injustícia, falta de llibertat, violència, crim i masclisme.
Doncs tot aquest reportatge amplíssim, en profunditat, és el segell una mica de Catalunya Cristiana, l'aprofundir en aquests temes, doncs el podeu trobar en aquest número de Catalunya Cristiana que surt demà mateix, el podeu buscar, que és molt interessant. Però volíem destacar també, abans d'acomiadar-te, Joan Andreu, altres temes que recomaneu en aquest número.
Doncs sí, Rafa, hi ha dues llumetes més. Hi ha un especial, sí, del nou beat Joan Pau I,
sí,
amb una crònica que ha fet el company Ignasi Miranda. Hi han dos articles d'opinió molt interessants que han fet el pare Ber Bernabé Dalmau i l'historiador i prevere David Abadies. El monjo de Montserrat ens diu que Joan Pau I no era un reformista, però tenia gran flexibilitat, sobretot en matèria de moral. I diu, segurament, que arran de la seva beatificació coneixerem encara més la profunditat de la seva ànima.
Molt bé, això és el que destaca aquest monjo de Montserrat. I per últim, la secció Cultura.
Doncs sí, la Carme Munté ha entrevistat el filòsof Joan Carles Meli.
Home, Joan Carles Meli, que això és mel de romer, eh?
Això mateix.
Vam tenir al Camins la temporada passada.
Doncs ara fa poc saps que ha publicat aquest llibre, Marcària.
Justament el vam entrevistar aquí a Camins per l'experiència de la pèrdua.
Això mateix.
Em va flipar, és boníssim.
Sí.
Cal llegir-lo també. Escoltant-lo és molt bo, llegint-lo és encara millor, jo
doncs
diria.
El posem a la pila per poder-lo... Mira, vinga. Doncs es diu coses com el nostre temps demana autoajuda perquè no suporta les preguntes que no tenen respostes. O també ens diu el més rellevant del cristianisme, la bona nova és l'ètica, és estimar l'altre com a tu mateix.
Segur que és una entrevista molt xula perquè Carme Munté entrevistant i Joan Carles Meliquer responent, això hi ha molt de nivell.
És una bona combinació.
Exactament. Recordem als nostres oients que cada setmana envieu Joan Andreu per correu electrònic un butlletí amb el resum dels continguts més rellevants de cada número. Això és molt interessant perquè sense que tu facis res et va arribant Catalunya Cristiana i tens allà aquest tastet. I tots aquells que estigueu interessats us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat en la finestra que se us desplegarà, que és molt fàcil. Per cert, Joan Andreu, teniu xica nova en l'oficina, en Catalunya Cristiana.
Ah, sí?
Home, un nou director.
Ah, vale. Bueno, jo és que, com que li has canviat el sexe, doncs no.
Bueno,
m'has deixat descol·locat.
Brometa. Ja saps l'estil aquí.
Molt bé.
Contents amb el nou director?
Doncs sí, a l'expectativa, però ens coneixem de com a company periodista de l'Arquebisbe de Barcelona i suposo que
segur,
ens entendrem.
I segur que sumareu tots perquè el setmanari continua amb aquesta qualitat a la que ens teniu acostumats.
Gràcies.
El Joan Andreu Parra, redactor del setmanari Catalunya Cristiana, avui ha estat ell el qui ens ha portat aquí al Camins cap de setmana, allò més destacat dels seus continguts. Moltes gràcies, Joan Andreu.
Fins la propera.
Vinga, no se vayan todavía, Camins cap de setmana, a una i més. Per ser un programa enllaunat, frescura també. A punt d'arribar a les 9 de la nit, fins aquí el Camins edició cap de setmana, contingut premium, amb un home que elegante a la par que sencillo es passeja per la redacció, ell és Ferran Caldevila, també tenim Carla Buigas i Pere Juventí, Balcells, que bonics, a la redacció, Maria José Mendoza, sempre a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat... Obra Moreno a les vies de so i al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu. La banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada, recordeu, al punt de les 8 hores de dilluns. A les 8 en punt, amb el nostre informatiu particular. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins, cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Thank you.
love you, but I can't wait forever.